Bueno, per preguntar quants arbres havien mort directe o indirectament els últims anys degut a la sequera i si quants d'aquests arbres estaven catalogats i quines estratègies per assegurar quines són les estratègies per assegurar la subsistència perquè per tant desapareixen més arbres durant el proper any i quin pla de recuperació tenen en marxa. Llavors, si pogués donar aquesta resposta. I la segona pregunta vull començar la setmana de la mobilitat sostenible i segura. Llavors també m'agradaria preguntar si tenen previst, tenint en compte que hi havia el compromís de ja fa un any del municipal d'iniciar un nou pla de mobilitat i parlar-ne, doncs si tenen previst convocar una taula de la mobilitat i quan. Gràcies.
Endavant, senyora Cristina Patera.
Bé, senyor Gutiérrez, són moltes preguntes, el que m'ha fet un gos. Que ho sàpiga, perquè la primera té bastants apartats. Començo per la segona. Sí, pensava que ja estava que havien deixat convocada ara per l'octubre la taula de mobilitat i precisament ho vaig preguntar i dic no, ho heu enviat la convocatòria. O sigui, que la teníem en ment, tal com havíem dit, i disculpen perquè pensava que estava convocada. Pel que fa a la pregunta per escrit que ens ha fet. A veure, quants arbres han mort directe? Vull dir, l'he subdividit una mica perquè era més llarga. Quants arbres han mort directe o indirectament degut a la sequera en els darrers 3 anys i quant d'aquests arbres estaven catalogats? Durant aquests 3 últims anys s'han mort 1.372 arbres. 631 viaris i 741 arbres que estan en parcs i jardins. Aquests arbres són els que hem hagut ja des de fa 3 anys, des del 2020 quan va començar la sequera. No totes les morts dels arbres, tot i així, es deuen a la sequera. També vull deixar aquesta dada, però evidentment aquestes condicions han ajudat a que es precipitessin algunes morts. Alguns arbres estan envellits i es moren, però amb les condicions de sequera doncs, s'ha accelerat aquest ritme de mort. Per una banda, hem fet una mica de divisió per entendre quines són les espècies que més hem hagut de tallar en aquests 3 anys. Per una banda, hi ha les espècies dels requeriments hídrics, que per entendre serien pollancres. En aquest cas, dels pollancres s'ajunta que molts estan arribant al final de la seva vida útil, com he dit, com va passar aquí la Rambla del Celler. Això va passar sobretot a la zona de Collfabà. Aquests arbres estaven acostumats perquè estaven envoltats en espais doncs, amb rec o això, que amb la sequera s'ha doncs, precipitat. Després també hi ha espècies d'arbres que tenim, que la sequera i la calor els afecta molt, que en aquest cas, per exemple, serien les pruneres de jardí. I després també tenim plagues que doncs, que ataquen els arbres, i en aquest cas a Sant Cugat hem patit les moreres han patit a part de la calor i la sequera. Vull dir que també hi ha un gran nombre de moreres que hem hagut de talar degut a que estaven amb la plaga de l'escarpat aquell que se'ls hi posa. La pregunta de si hi havia catalogats amb tots aquests arbres, no hi havia cap catalogat. Sí que estem fent el seguiment de una alzina del carrer Païssa que està patint bastant i d'un roure del carrer Safareig, que aquests dos sí que estan catalogats, els anem fent seguiment, però estan vivificats. Després, quines són les estratègies per assegurar el rec de subsistència perquè no tornin a desaparèixer arbres i arbustos a Sant Cugat per la falta de rec, quan en principi els arbres no el reguen a Sant Cugat. Es reguen els arbres joves, quan s'acaba de fer una factura del quan s'acaba de fer una plantació, Val? Fins ara es mantenien els dos primers anys, es feia un rec en aquests arbres de nova plantació. També en els últims tres anys s'han plantat molts arbres. Val? I què deia ara? Ah, sí, però que amb les, perdó, que amb les condicions de sequera els estem regant més temps, uns 4 anys. Això ens ha obligat a fer una estratègia diferent en el tema del rec i en el tema de plantacions de cara a properes. Si anem plantant, tenim uns mitjans en aquest moment per poder fer aquest rec, tot i que s'han augmentat els mitjans de rec manual, per entendre'ns, i hem adquirit, en aquest moment tenim, s'ha augmentat el nombre de cisternes de rec que teníem en 12 a través de les empreses que fan manteniment. També hem adquirit una cuba de més de 5.000 litres per la brigada de parcs i jardins. Vull dir que es van fent estratègies, però ara sí que estem treballant en la línia de si plantem 400 arbres, intentar sectoritzar-ho per zones per intentar garantir la supervivència i que el rec es pugui fer aquest manual durant els primers anys d'una manera més eficient, no una aquí, una allà i l'altra allà que dificulta. Després també hem avançat a l'horari del rec, que...
Jo crec que li pot passar tota la informació a l'escrit i que s'ha més que treballada. Jo diria que informació a tots els portaveus dels grups municipals.
No, no, m'agradaria explicar per allò ara funcionarà. Doncs li passo per escrit. Vinga, gràcies.
Gràcies, senyora Inabalada.
Sí, en primer lloc ens agradaria saber, en relació a la moció que vam presentar sobre el menjador social, doncs com s'ha dut el servei, a terme aquest servei durant el mes d'agost i si hi ha hagut alguna incidència destacada, ens agradaria saber. I la segona pregunta seria una mica per l'estat de manteniment de certs parcs infantils, i sobretot pel que fa al parc de la plaça d'Octubre, que té la tarima completament espaiada, tots els gronxadors i instruments malmesos. No sé si s'està pensant en fer una intervenció en certs parcs que tenen una situació crítica i que porten molts anys sense manteniment.
Gràcies. La primera pregunta sobre el menjador social, la senyora Gemma Aristoi.
Sí, bé, com saben, el menjador de Càritas estava tancat, però per molts cal d'alternativa alimentària per totes les persones usuàries. No em consta cap incidència ni cap cas que ha solitat sense les necessitats alimentàries cobertes. De totes maneres, deixem assegurar-la en el servei i totes les donem resposta a més informativa. Gràcies.
I pel tema del parc infantil, la plaça d'Octubre, senyora Cristina Pereira.
Sí, sí que es fa, hi ha un servei que manté els jocs infantils, i es va fent. Sí que és cert, ara li contestaré millor, perquè sí que recordo que fa temps estaven com les peces que no hi havia recanvis, i realment que no funcionava lo de la música i tot això que s'havia posat fa molts anys. En aquests moments no me'n recordo quina és l'actuació concreta que hi ha prevista, però li diré en detall, però normalment la tarima jo ara aquesta no la tenia controlada, però sí que es fa manteniment els parcs.
Gràcies. Més preguntes? Sí. Senyor Jordi.
Gràcies. Aquest estiu hem destinat 40.000 euros a arranjar les juntes de dilatació de viaductes, però per quina raó no s'ha reparat el pont que va des de Sant Joan fins a Alcalde Garrils? Allà n'hi ha una que encara vagis en bicicleta si no portes uns bons amortitzadors, pots una castanya que deixes els dents. I són moltes els vehicles de tot tipus que passen cada dia per allà. I després ens agradaria fer un prec, també m'agradaria fer un prec, que és que ja hagués passat a la senyora Pereira un vídeo d'una zona que faria falta un pas de zebra aquí a Francesc Macià. I ens agradaria... Ai, perdó, els companys. I ens agradaria que que s'obrissin a veure si, si és possible posar-lo, perquè els vianants han de fer una volta molt, molt llarga per anar a buscar un pas de zebra quan el camí o la drecera et porta directament a travessar per un punt que no hi ha. Gràcies.
Senyora Cristina Parella, pregunta i prec.
El pas de vianants que em va comentar ho estem mirant des del servei de mobilitat per les afectacions que de parades, etc., que pot produir en aquell espai, eh? Però de seguida que ell ja vaig dir que ho estava mirant i li donaré una resposta. I la, lo dels ponts, que me'n recordava que m'havia preguntat. En aquest estiu s'ha fet per import de 48.000 euros, l'actuació a 6 ponts, a les juntes de dilatació, que realment doncs, feia falta. A l'import del contracte no ens permetia fer cap actuació a cap altre punt més per aquest import, val? Per tant s'hauria de mirar una altra solució en aquell moment. Pressupostàriament no dotàvem, no comptàvem de més import, i però és una actuació que evidentment aquesta i en queden encara, per exemple Roquetes va ser doble, era un pont però era com si haguessin sigut dos, eh? I per, hem fet tots els que l'import ens permetia fer. Sabem que aquest també està pendent i n'hi ha un parell més encara, eh? La Bollinger també està pendent, vull dir que encara en queden, eh? Però la nostra idea és anar-los fent.
Senyor Marcos Rodríguez.
Sí, nosotros hemos tenido conocimiento que se van a realizar unos talleres para trabajar las masculinidades a los cursos de cuarto de la ESO de los institutos Escola Catalán Cataluña, Angeleta Ferrer, Arnau Cadell, Centre de Tarda de Rendiment, Leonardo da Vinci, Institut Joaquim Pla i Ferreres. Unos talleres para trabajar las masculinidades. Se han cargado una entidad entre OMAS con un coste, estos talleres concretamente, de 9.444 euros y según la información que tenemos, pues van a tratar, entre otras cosas, de ampliar el espectro de posibilidades de cómo vivir el género, introducir nociones básicas sobre las masculinidades, etc. Bueno, tenemos muy claro que estos talleres están dirigidos para transmitir la ideología de género y exigimos, por lo tanto, su eliminación. Y también queremos la información detallada, exacta, del temario de estos talleres. También decir que, aparte de los talleres dirigidos a jóvenes, que es importante matizar, que queremos preguntar si los padres o tutores han dado autorización para que reciban su consentimiento, para que reciban esta ideología de género. Y también hacer referencia a otros talleres que se van a dirigir a los padres en la biblioteca de Golpelleras, encargados en la misma entidad, Antraomas, con un coste de 4.710,92 euros. Bueno, por reiterar la información sobre estos dos talleres y exigir desde nuestro grupo municipal la eliminación de estos talleres de masculinidad. Por otro lado, hoy en este pleno hemos sido testigos, como regidor de seguridad, el señor Picornell ha afirmado, refiriéndose a nuestro partido, nos ha acusado de crear inseguridad y miedo en San Juan. Aprovecho, señor Picornell, para exigirle que ponga orden y exigirle seguridad en la Plaza del Poy, porque los vecinos de allá están desesperados y a ver si usted actúa en vez de recriminar a Vox. Pues acusarle de crear inseguridad. Y por último, soy muy breve.
No, ya son dos preguntas. Son dos preguntas.
¿Sí?
Sí, ya está. Ya.
Solo bueno, el caso es que a veces que hacen más de una pregunta algún regidor de la
bueno. Dígame, señor Berrigal, ¿qué pasa?
Si no, si os van a acumular preguntas del mateix tema.
¿El mateix tema?
Sí.
No como vean.
No está el rombo para mí, ¿eh? Señor Marco Rodríguez. Si usted se ve en pantalla, pero es que usted ya ha hecho una pregunta ya para la tercera.
Pase.
Sí, va. No, com recordaran, era la comissió informativa de Veig. Vaig demanar precisament per el tema de la gravació del coll, perquè no pot ser que em preocupava la carrera de la turista que s'ha acabat bastament avui. Simplement el que volia saber és què s'està fent, perquè és evident que la preocupació va en augment. Gràcies.
Gràcies. Per donar resposta a la primera pregunta, senyor Marco Rodríguez, dels tallers de masculinitat, la senyora Gemma Aristoi.
Sí, aquests tallers sempre s'ofereixen i s'adjudica, diguéssim, aquells instituts o cursos que sol·liciten. En cap cas oblidem a res. Aquests tallers estan dins del pla d'immunització educativa, és una oferta més de les que s'ofereixen habitualment, i són els centres educatius que fan la sol·licitud d'aquests tallers. Però per una banda, dels del pla d'immunització que em deia, sense guardar-s'ho. Els de la biblioteca els vaig informar en comissió informativa. Em sobta que faci aquí la pregunta, però de totes maneres li traslladarem tota la informació igualment.
Gràcies. I per la plaça del Coll, també per part del senyor Marco Rodríguez, com el senyor Alfredo Bergua, no resposta el senyor Valentí Cornell.
Efectivament, és una situació no desitjada per cap veí o veïna de la ciutat i de fet fa, jo dic, gairebé un any que hi ha reforç policial a la zona. És evident que aquest reforç policial no ha servit doncs, per millorar la situació a la plaça i per tant doncs, el que hem de fer és seguir treballant. Llavors, amb què s'ha fet al llarg dels últims mesos? S'han activat diferents serveis de l'Ajuntament. Bueno, primer, s'ha creat una taula de coordinació entre diferents serveis de l'Ajuntament doncs, per treballar transversalment aquest tema. Entre ells hi participa el servei de mediació de l'Ajuntament. El que fa el servei de mediació és entrevistar-se aproximadament amb uns 30 veïns, recollir les diferents propostes que venen dels veïns, perquè entenem que, com dèiem al cas de la Floresta, la resposta no és estrictament i únicament policial, sinó que ha de venir de diferents àmbits i, per tant, i que, a més, les persones diguem, que hi diuen, que pateixen, doncs, evidentment, venen doncs, molt a dir en relació a això i poden aportar i poden ajudar-nos. No? Totes aquestes aportacions s'estan acabant de recollir, es farà un informe, que segur que podem comentar en comissió informativa, i l'objectiu, com que és el de treballar conjuntament amb els veïns, és el de parlar amb tots ells al llarg de les properes setmanes, trobem una manera de fer-ho, doncs, per fer retorn de totes aquestes propostes i el conjunt d'aquestes propostes mirar doncs, d'anar enfilant doncs, la solució, una situació, com deia, doncs, que no m'agrada cap dels veïns i veïnes de la ciutat, evidentment menys els que ho pateixen, que són els de plaça del Coll i evidentment també doncs, els voltants, la Cerdanyola, carrers, etc. Com que no és una solució ni fàcil ni immediata d'aquest tema, haurem de seguir parlant i per tant el que farem serà primer anar recollint tota la informació de tot el que s'ha anat fent al llarg dels últims mesos i estar-la per intentar explicar-vos-la als grups municipals i també a la resta de veïns i a partir d'aquí doncs, en fi, anar avaluant cada una de les accions que fem per intentar doncs, trobar la millor de les solucions. En tot cas, evidentment, com sempre, ho farem de seguir parlant.
Gràcies per part de la CUP, senyor Marco Simarro.
Gràcies, Marit. És una pregunta, no sé, crec que pel senyor Puigneró, és el jutjat de Pau. Ens vam assabentar, bueno, quan ens vam posar en contacte amb nosaltres i ens vam explicar que hi havia algun problema sobre el subministrament de material necessari per preguntar-me la seva tasca. Ens vam explicar que això és també responsabilitat de l'Ajuntament. En alguns casos material d'oficina, però també a vegades són diners per enviar notificacions per correu postal que ens correspon a procediments de la revista civil o de jutge de pau, i per tant és bastant necessari. Ens explicaven que a l'estiu han anat fent una mica com podíem, però a l'inici del curs la situació és urgent i que s'han posat en contacte amb l'Ajuntament, però la situació no està resolent. Parlàvem també que hi ha un fons per part de la Generalitat, que és l'Ajuntament, en el qual s'han de finançar aquestes petites despeses. I res, la pregunta seria una mica què està passant i en tot cas demanar que es proveeixin la matèria necessària per continuar la seva tasca.
Senyor Pujaró.
Sí, des de com ens hem comentat, m'he reunit dues vegades amb les lleis de Pau. Tornem al mateix. Aquest és un servei que evidentment l'Ajuntament posa recursos local, que n'hi ha d'estituts de recursos, que és tot el servei, però aquest ara és un servei que s'està també centralitzant per part de l'Estat pel que fa, diguéssim, a tota la tramitació informàtica dels procediments que estan donant a terme en aquest cas els jutjats de pau, s'està recentralitzant en aquest cas cap a instàncies superiors. Per tant, vostè m'expressa aquesta problemàtica dels papers i això, que segurament parlarem amb els jutjats si realment hi ha hagut alguna insuficiència material, però el gran problema dels jutjats de pau no és aquest. El gran problema dels jutjats de pau és que estem a punt de quedar-nos sense jutjats de pau a la majoria de municipis d'aquest país. En la mateixa línia ens hem quedat sense el servei de DNI. Per això va fer el senyor Llenjan, no? Tant que estimen, no? I tant que demanen, evidentment, doncs, que l'Estat doncs, estigui present, no? En els seus serveis, però a la veritat això no és així. Semblen vostès, a vegades, més indefes que nosaltres. Tots aquests serveis que ha de prestar l'Estat són un desastre, amb excepció de l'Hisenda. Però amb el del jutjat de pau està passant exactament el mateix. Estem vivint un procés de recentralització del que són els jutjats de pau a Catalunya. Em sembla que vostè això ho sap, senyor Benyam. Per tant, la problemàtica que m'ha manifestat amb les dues reunions que he tingut amb els jutjats de pau, més enllà d'aquestes qüestions, evidentment que resoldrem, si hi ha una insuficiència en aquest cas de material, que les coneixia, doncs el gran problema és com el estan trobant, és que cada cop tenen menys competències, menys capacitat per tirar endavant, diguéssim, doncs, les seves responsabilitats, perquè les decisions sobre els expedients de matrimoni, sobre tot el procediment que fa el jutjat de pau, inclús també temes de mediació, s'estan traspassant, en aquest cas, també com a conseqüència de la informatització, a instàncies superiors, amb la qual aquesta és la gran problemàtica que avui tenim i que, de fet, estan plantejant molts ajuntaments de Catalunya, no només de Catalunya, també de l'Estat en el seu conjunt, per la desaparició que estem veient en aquest cas del DEM, que sembla que existirà, de l'Ajuntament de Catalunya.
Ja aprofito per recordar que el mes de juliol venia d'Audiència Pública la jutgessa del Pau i es van comprometre a fer una moció que hauríem de posar per fer el proper mes d'octubre. Endavant, senyor Álvaro Benjam.
Gràcies. El senyor Puigdemont m'ho diu a mi, però...
Arribar
amb els socialistes i no podem, sumar, no? En tot cas, si hi ha una mimba a la partista, l'activitat del servei, a mi té el partit socialista per comentar-li, però jo, si és així, no m'agrada. I per mi el servei és quan millor, perfecte. Les meves preguntes són les caravanes i la brutícia al barri de Collfava. Em sembla que això és negociat per la senyora Pereira, no? Caravanes i tot això, i brutícia. Que si vol no cal que respongui àmpliament, però sí que m'agradaria tenir alguna informació aquí o a la informativa. Però sí, sobre les caravanes, però hi ha moltes aparcades a llocs on no estan habilitats per les caravanes. Jo penso que les caravanes, si han d'estar uns dies allà amb gent dintre vivint, han d'estar en uns llocs que estan habilitats per això, que són els aprovats legalment per l'Ajuntament. Doncs això passa a fora d'aquests llocs. I per tant, volia saber si s'està fent alguna cosa, perquè aquest agost hi ha hagut moltes. Veïns que es van passar fotografies aquí, allà, cada dos o tres dies, però especialment a Collfava. I després ja hi vaig fer una informativa, i això no cal que respongui perquè ja em va respondre, però si vol fer algun comentari és perfecte, però el que crec és que s'han de prendre mesures per arreglar-ho, i és que l'any passat, l'any que ve, no passi com aquest agost, que la falta de manteniment de neteja als carrers ha sigut fortíssima. Doncs un servidor que va estar fora uns dies i ara arribar aquí doncs em vaig donar compte que estava fatal i vaig preguntar-lo un moment que vostè em va dir que es va deixar des de les vacances i tal, però bueno, jo crec que s'ha de tenir previst d'alguna manera que a l'agost el servei no quedi o que no es faci o que no quedi compromès, no? Perquè aquí hi ha molta gent que fa agost i que també tenen dret a tenir carrers i transitar sense un cúmul de fulles bestia. Gràcies.
Gràcies, senyora Pereira.
Bé, respecte a la neteja, crec que és el tema que més ens ocupa aquests articles o el que sigui. Els hi recordo, que és que em preocupa més que ningú, si el concurs hagués estat adjudicat, que recordo que estava des de l'any 2019 caducat, no estaríem ara en aquesta situació. fet aquest comentari al marge, perquè també no entrarà en altres concursos, però en aquest en concret no he estat jo qui m'he retrasat. Llavors crec que hem explicat que estem al final de la concessió, el concurs està tret, ens trobem en un servei de fa més de 14 anys amb vehicles que ja estan més que amortitzats i no poden donar el servei i la, amb el mateix recorregut que faria, i per tant ens trobem en un moment crític. Ja era crític fa un any, però és que ara ja estem al final, val? Si tot va bé, a final d'any, estem a setembre, doncs estem a punt d'adjudicar el resultat d'aquest concurs i donar una nova oportunitat. Això de la cosa que vostè diu, evidentment, està contemplat, igual que ho estava en el darrer. Però sí que si tens baixes amb una maquinària que no és suficient, no sé la paraula, suficient, bueno, que no funciona com hauria de funcionar una màquina, val? I per tant estem tots patint, veïns, vostès i nosaltres, pel tema de la neteja, val? Això per començar. Després, insisteixo, les fulles no és brutícia, val? Ja que hi fa va, hi havia fulles, però no hi havia papers, faltava el grup. I dintre de tot, Déu-n'hi-do la cura que s'ha tingut en poder prestar el servei amb mals mitjans en les millors condicions, perquè és que ens trobem així, en aquests moments. També és veritat que el nou concurs contempla nous sistemes de neteja més adequats als moments d'avui. Abans les fulles començaven a caure cap a la terra, però amb la sequera doncs les fulles cauen a pans. Llavors tindrem maquinària més preparada per poder atendre aquestes noves necessitats que hi ha, val? I per tant, a mi, si veuen algun malament, és la primera d'intentar, i jo crec que tant els tècnics com els RACs, també els hi recordo, hi ha màquines però hi ha persones darrere que fan aquesta feina, tant en neteja com en recollida d'escombraries. Si la gent deixa fora les escombraries, alguna persona les té que recollir, que a ningú li agrada recollir les escombraries d'altres. Per tant, entre tots, que tots crec que hem dit que estem en un moment crític, doncs intentem entre tots posar de la nostra part, i potser així la ciutat també estarà una miqueta millor, perquè al final són persones que fan la seva feina, i en aquests moments té tota la raó. No és el servei que volem, i és normal que els veïns es queixin també. Però no puc, per molt que m'ho diguin, no puc posar una màquina nova, no puc fer sèries coses perquè no les podem fer. Llavors, jo crec que estem al final de tot, ja del concurs que està a treure, s'està acabant d'avaluar l'oferta per part dels tècnics, s'obrirà el sobre de l'oferta econòmica en breu i esperem poder tenir tots aquest servei que tots volem i que tots desitgem i que ho pateixen els veïns. Però jo puc anar amb el meu cotxe i jo recollir coses, però és que no puc fer més. I per tant sí que els demano una miqueta de paciència i comparteixo la seva preocupació, però per molt que m'ho diguin, jo aquí estic bastant lligada de mans i mànigues. Gràcies. I les caravanes de Collfabà, que sí que n'hi ha, li donaré la resposta exacta de quina és la situació respecte a les caravanes, perquè jo em pensava que no podien aparcar, però no ho acabo de tenir clar. I faré la consulta, que m'està dient que sí, al Josep Maria Escarré, perquè no voldria donar una informació que no és. Gràcies.
Gràcies. Més preguntes, senyora Pilar Gorina.
Bon dia, senyor. Bé, primer, sobre la sala d'actes del Teatre de Mirasol, que no sé exactament a qui li haig de fer, potser d'educació, dic que l'Institut d'Escola de Catalunya, cada vegada que ha d'utilitzar aquesta sala, perquè és molt difícil utilitzar el pavelló que el costó d'aquesta, etcètera, i a més està en obres des de fa molt temps i tal, ha de pagar, crec, 200 euros, perquè hi ha un tècnic que ha d'anar, si no, no s'hi pot anar, ja ho entenc. Però, com que jo conec que en alguns casos s'ha fet un acord amb centres, jo demanaria que es pugui per tant bé unes quantes sessions o més imprescindibles que l'Ajuntament que no l'hagin de fer. Va, això és un prec i l'altre és una pregunta a la senyora alcalde, és preguntar-li si li agrada més prohibir o resoldre. És una pregunta que li he fet a xarxes i vostè va escoltar amb mi i la magnífica conferència d'inici de curs de la doctora Amàlia Arroyo, professora de la Universitat de Mondragón, i va explicar la diferència de prohibir o resoldre. I jo crec molt en aquest tema, no? Que quan cal prohibir és que falla alguna cosa. Gràcies.
El prega, quan diu la sala d'actes, es refereix al que és l'espai del teatre.
D'acord.
D'acord. Sobre la segona pregunta, miri, li explicaré una mica. La plaça Octavià ja no era un camp de futbol quan passaven cotxes. No em dic que no era, que no era. No era un camp de futbol. No era un camp de futbol. Això parla vostè fa molts anys quan eren retallats. Però vostè parla de fa molts anys quan eren milers. Milers. Quan hi havia, quan passaven cotxes, això no fa tant, estem parlant d'uns 15 anys, jo crec, que hi havia la font al mig de la plaça que havia, que passava vehicles al redor, evidentment, allà, bueno, sí, no es podia, segur, per un tema d'espai. I quan es va fer per a vianants, doncs, i això ja, insisteixo, fa com uns 15 o 16 anys, hi havia, per tant, milers i milers d'almenys en guatencs, o sigui, menys gent que passava per la plaça que havia, la plaça del poble, jo diria, quan hi ha el monestir, doncs ja es van posar en el seu dia uns cartells indicant de no jugar a pilota a la plaça Octavià. A cartells que han estat sempre i que els darrers anys van desaparèixer curiosament. Van caure o algú els va retirar, van desaparèixer, no sé. Ara els hem posat una mica més amunt. Jo soc una persona que jo li puc dir tranquil·lament que jo crec que pràcticament a diari passo per la plaça Octavià. Pràcticament a diari. A diari. Em sembla molt bé que vostè també passi a diari, senyora Pilar Bruna. Doncs aleshores, potser perquè no la coneixen, però a mi se m'adreça moltíssima gent, moltíssima gent. Però és que no cal que m'ho diguin, és que ho veig amb els meus propis ulls. Jo he vist els cops de pilota, que no estem parlant de nens de 4 o 5 anyets, eh? No estem parlant de 4 o 5 anyets que juguen amb una pilota d'espuma, per dir alguna pilota de plàstic, no. Estem parlant de nanos de 12 i 14 anys amb pilotes de cuir reglamentàries potents. I jo, és que jo ho he vist, no cal que m'ho diguin, jo he vist els cops de pilota que ha rebut gent gran, crios petits, inclús algú passant amb un cotxet, gent sentada, però a diari, a diari. I per una altra banda, doncs està la muralla del monestir, que l'utilitzen com a porteries de futbol. I clar, si no respectem, es tracta de respectar les persones, d'educar per respectar les persones i de respectar la muralla del monestir, el conjunt monàstic, bueno, el que tenim més important a la nostra ciutat. I a més, és que hi ha alternatives molt a prop, a la mateixa... A la mateixa part de Ramon Barnins, allà es pot jugar a pilota tranquil·lament. Allò és un parc infantil, i el parc infantil que és una esplanada enorme. La plaça també és un lloc de pas, on hi ha molta activitat. Passeja i camina moltíssima gent, i a més enllà de la quantitat de terrasses, gent asseguda prenent algun refresc, no? Per tant, a banda de les queixes, de la multitud de queixes dels cops de pilota, és que jo mateix ho he vist. Jo he vist cops de pilota que tinc gran clientat a la cara. No és un camp de futbol amb la seva, des del meu punt de vista. Oi tant.
Bé, a mi m'ha deixat molt fàcil, que n'hi ha més una sombrana, que no gaudeixen una casa, que poden anar amb un lloc possible, no sé què. I també, però això no és el tema. Jo m'he preguntat si és millor prohibir o resoldre. Perquè molts ajuntaments els hi passa això. També tenen una llei de patrimoni o tenen alguna cosa i van resoldre, perquè ha estat molt gran de posant, jo no m'hi preguntava això, no diré com resoldre, posant els exigits, canviant les pilotes per pilotes d'espuma, és a dir, han fet una ciutat amable i no una ciutat esgària, per tant, estic absolutament d'acord amb la doctora Maria Arroyo que pot resoldre, pot prohibir. Prohibir és antipàtic sempre i en canvi resoldre és amable. Gràcies.
Gràcies, prenem nota. Alguna pregunta més, senyora Elena Vila?
Sí, bé, jo també la va preguntar sobre el tema de l'edifici, però en aquest cas li agraeixo el seu dirigent perquè ja ens han pogut contestar. A tot cas, sí que els faria un prec, i és que bueno, entenc que vostès abans de celebrar l'oposició i nosaltres doncs, també ens hem trobat, no? Vostè, senyora La Parella, ha posat tota una sèrie d'excuses. Doncs nosaltres quan estàvem també al govern ens vam trobar en una situació que vostès criticaven quan havíem deixat tot un paquet de contractes importantíssims de ciutat com ens han de trobar. I en tot cas vostès ara mateix tenen un plec preparat per l'antic govern per creure i estic segura que funcionarà millor perquè realment és a les mans dels que s'han quedat ara, és una realitat, a mi també se m'han adreçat i per això volia fer la pregunta molts veïns i veïnes dient que Sant Cugat no havia estat tan brut com ara. En tot cas, els hi faré una pregunta, és, crec que la regidora de Mercats, si no m'ho pot contestar avui, és que demanaria que la comissió informativa es pogués fer un petit monogràfic, perquè sí que crec que és un tema important, que és molt Palleres. No sabem que han tret una licitació d'alguns aparades del mercat i voldríem doncs, una mica que ens expliqués en quina situació està el mercat, quines accions s'estan donant a terme, quina comercialització s'ha fet de la licitació i bueno, saber quanta gent s'ha adreçat, com està la situació del mercat de l'Opaïa, que sí que crec que és important anar informant progressivament a les comissions informatives de tot el que passa. Gràcies.
Gràcies sobre la notícia. Senyora Cristina Paraguera.
Senyora Elena Vila, a mi també em deia que estava pitjor abans. Si no l'entrem a veure, qui ens diu que estava pitjor abans. Però com que és el joc que vostè fa i que està fent, sí, doncs que quedi clar i si volen els hi torno a repetir el que he dit abans. Però com que m'estan renyant, que avui m'enrotllo molt, doncs ho faré. Però em sembla una demagogia que fins i tot m'ha sobtat de vostè, perquè no la pensava que era diferent. Gràcies.
I sobre el mercat, senyora Esther Madrona.
Sí, en parlem amb tota la calma del món de la informativa, de fet és el que ja vaig comentar just a la informativa d'aquest mes, havien inclòs un punt per poder explicar les últimes novetats que no vaig poder explicar perquè no teníem prou informació i de fet ara mateix no m'ho acordava que la següent informativa en parlaríem, per tant aquí estem. Període de licitació està obert encara fins al 30 de setembre, per tant encara tenim aquests 15 dies per entendre'ns de marge per acabar de rebre propostes.
Gràcies, senyor José Gallardo.
Ara diu que tenim un moment de marxa, no ho sé. Seguim dues preguntes de la senyora Paraire. La primera, pot contestar informativa, però vull dir, Paraire. La primera seria com està la negociació amb l'àrea metropolitana sobre el tema de transports, si es poden actualitzar la situació quan sigui possible, si pot ser la comissió informativa. I la segona, també, com està el tema de la licitació del contracte d'enllumenat, que si no tinguin un test malament, tal que aquest estiu, no sé el més exacte, si no és un contracte molt complicat, si ens podrien dir com està el tema, perquè sé que hi havia diferents propostes de com fer aquest contracte i si es fa la pròrroga o continuarà de servei, no estaríem podent tenir algun problema també en aquest cas i passar com a contracte. Gràcies.
Senyora Paraire.
Sí, gràcies. Pel que fa al concurs del tema del transport, sí, sembla com que s'ha convocat d'aquí dues setmanes una reunió de portaveus que avui precisament ho ha comentat l'alcalde de que es farien aquestes reunions de portaveus per tractar temes doncs així més de ciutat, ho explicarem allà i també a la comissió, no hi ha cap problema, però vull dir que és un tema que tractarem en aquesta reunió de portaveus. I pel que fa al concurs de l'enllumenat, s'està preparant, sí, s'acabava ara estem en una pròrroga, està a punt de sortir un concurs com pont, val? Perquè que és d'enllumenat i el tema dels semàfors, que ens permeti analitzar, s'estava presentant un concurs molt de manteniment, es fa bombeta, canvi bombeta, i volíem donar-li una volta i per tant farem un petit de transició per donar-nos a temps a fer una proposta que contempli l'avanç amb el canvi de leds i tot això. Gràcies.
Molt bé, doncs fins aquí el ple ordinari del mes de setembre. Moltíssimes gràcies, així que la sessió és molt bona i a tothom.